Doncs apa, que avui és el Dia Mundial del Lupus. Avui 10 de celebre és una data, 10 de maig, perdó, és una data per crear consciència sobre l'existència d'aquesta malaltia crònica i greu que afecta moltes persones del món i de la importància de la seva atenció perquè tinguin una millor qualitat de vida. Dia Mundial del Lupus. Soc el Ricard Álvarez. Comencem des de Cope Lleida.
Herrera a Cope Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Com estem a Lleida, estem a vigília de festiu. Demà recorda que no t'acompanyarem perquè és festa a la ciutat de Lleida. Sant Anastasi és el patró de la ciutat i, a més, doncs és l'epicentre de la festa major, de les festes de maig. Però avui sí, aquí estem. Avui, ara mateix, a 25 graus. Tot seguit estarà amb nosaltres l'Armando Álvarez. Entre altres coses, per dir-nos que seguirà fent calor i que cada dia en farà una mica més. No sé fins quan, però seguirà fent calor. També buscarem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Avui parlarem amb el nostre advocat, amb el Josep Lluís Gómez, des de Q2 Consultors, i també ens visitarà el Joan Bellmunt per obrir la finestra dels records. A partir de la una, la nostra ruta pels cellers de la DO Costers del Segre, que doncs, aconseguirà una fita més, acompanyat sempre amb el sommelier, el Felip Urbano. I a partir de dos quarts, la tertúlia dels polítics, ja saps que acabarem parlant de tot, fins i tot de política. Però va, que busquem aquesta previsió meteorològica, jo, vaja, estic content perquè l'Armando Álvarez ja ens va dir festa major de Lleida, aquest any sí, tranquil·la, i de moment així està sent. Armando Álvarez, què tal, bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Tranquil·la meteorològicament parlant.
Sí, sí, claro.
Escolta, sense novetat, eh?
Un anticiclo a sobre de tota la península ibèrica, que fins i tot abarca tota l'Europa occidental. Una enfilada de les temperatures a partir d'avui extraordinària. 30 graus podien assolir tranquil·lament avui. I sempre no se li ve fi de quan ens abandonarien, que si ens abandonen serà algun dia puntual. Les previsions arriben fins al 19-20 de maig i continuen donant calor. Temperatures més altes, sobretot de cara al cap de setmana, que arribarien a temperatures màximes del mes de juliol. 34-35 graus, fregant els rècords històrics del mes de maig, que són 34-35, 35,6, es van assolir el 25 de maig del 2017. És a dir, unes temperatures de màniga curta, de piscina, encara que no les han obert encara.
Encara no. Bueno, perquè a la nit encara baixa una mica.
Sí, encara refresca, 12 graus avui, els propers dies la nit refresca i les tardes pues, ja són... És que són tardes dels primers dies d'agost, de finals de juliol, en quant a radiació solar, però que al coincidir en l'arribada d'una massa subtropical del nord d'Àfrica sobre de la península ibèrica, ens portarà a totes les comarques interiors, potser a la línia de la costa no, perquè el mar encara està una mica fresqueta, la que bufa una mica de brisa, de marinada, pues refrescarà. Però a totes les comarques interiors de Catalunya, d'Aragó, de tota la península ibèrica, pues serà un ambient molt calorós que superarà els 30 graus i a finals de setmana arribarien els 34-35 que continuarien la setmana següent. Bueno, és una situació càlida que he vist que s'ha donat 13 vegades els darrers 82 anys. Estan en un episodi que s'ha repetit un 16% dels dies dels mesos de maig hem tingut aquests episodis càlids que després reculen una mica, però ja no reculen massa.
Escolta,
ja
Armando, el cap de setmana de la setmana vinent és l'aplec del Caragol.
Massa lluny, però
de moment té bona pinta, no?
De moment, bueno, estem parlant les previsions més...
A 10 dies.
Arriben fins al dia 20... donaven aquesta situació, una perllongació d'aquesta situació. Durant el camí, hi haurà dies que hi haurà tempestes de tarda a les comarques del Pirineu, però coses puntuals, si tenim 24 hores, pues 23, 22 hores seran de temps tranquil i assolellat i podrien tenir algun xàfec, alguna tempesta de cara al cap de setmana i els propers dies a les comarques del Pirineu.
Bueno, divendres...
Que aquí Lleida no, però queda massa lluny
que sí.
Per preveure els moviments de l'aire.
Divendres no en tornem a parlar. Que sí, divendres en tornem a parlar. Escolta, que tinguis demà bon dia festiu.
Un dia tranquil, i ja està, a per tothom.
Cuida't, una abraçada, Armando.
Vinga, bon estiu veig a tothom. Adéu.
Va, que busquem l'actualitat informativa.
Cope Lleida. Estàs informat.
Home, hi ha molta gent que està mirant ja la previsió meteorològica a 10 dies, eh? D'aquí 10 dies és dia 20, que és el primer dia de l'aplec. Ja veiem, és una activitat que es fa a l'aire lliure i és normal que la gent es preocupi per saber quina temperatura, quina meteorologia farà. De totes maneres, jo no, vaja, no he estat mai en una colla, però jo crec que dies molt calorosos tampoc són massa bons, eh? Crec, però vaja, no sé. Millor, evidentment, que faci calor que no pas que faci vent o plogui. Mira, anem a començar. És que no m'he pogut resistir a la tentació. T'explico ara una història que pot ser una comèdia o una tragicomèdia. Mira-t'ho com vulguis. Després ja parlem ja de successos de la zona de Lleida, però no he pogut resistir-me. Perquè resulta que el govern espanyol ha defensat que els currículums educatius no incloguin ni les xifres romanes ni la regla de 3 en l'assignatura de matemàtiques en l'educació primària. Diuen que no s'ha inclòs el sistema romà de numeració, ja que presenta seriosos dubtes quant a la seva contribució al sentit matemàtic, ja que no es poden utilitzar per estimar i aproximar, compondre i descompondre números, buscar relacions i patrons en els números o utilitzar diferents nivells de precisió i no permeten realitzar operacions aritmètiques de forma operativa. Si ho justifica el govern. No obstant, també diuen que el coneixement del llegat cultural derivat de l'imperi romà és fonamental, en especial a Espanya, i que, per tant, el currículum no exclou que es puguin estudiar les xifres romanes com a element cultural en altres àrees de l'educació i fins i tot a les matemàtiques. Bueno, total, que al final no ho inclouen des del currículum, però diuen que és molt important, però que si ho acaben donant, doncs que també està bé. Vale, xifres romanes. La regla de 3. Respecte a la proporcionalitat, diu el govern, és procedent indicar que és un dels sabers que s'ha inclòs com a mínim, ja que la resolució de problemes en situacions de proporcionalitat tan directa com inversa és imprescindible per al desenvolupament de la competència matemàtica. Això ho diu l'executiu, que sosté, i ara aquí ve el per què, que la regla de 3, com indica el seu nom, és un algoritme rutinari i que no implica cap tipus de raonament. Xim-pum. Escolta, una suma què és? És un algoritme rutinari, no? Sumar. Doncs, escolta, deixem res. Ni sumar, ni restar, ni multiplicar. Aprendre's les taules de multiplicar, que no és rutinari, això. Fora, també. Fora. Dividir res, perquè si no sabem ni sumar ni multiplicar. Res. Tot fora. Tot fora. Escolta, segle XXI, any 2022. Després resultarà que els nostres pobres estudiants no són competitius al mercat europeu o a la resta del món. Home, sisplau. És que si seguim traient històries, però resulta que no n'incloem d'altres. Mira, jo tampoc sóc un expert, eh? Vull dir que també potser m'estic posant de peus a la galleda, però francament, com a sentit comú, ara et dic, és que, vaja, no sé, jo crec que cada vegada fem un nivell d'educació baix, tirant a molt baix, baix, tirant a molt baix. Si a més hi sumem que, pobrets, quan un suspens no se li pot dir, no sigui cas, i que encara que suspengui no ha de repetir curs i que tranquils i que no passa res, doncs és el caldo de cultiu perfecte. Mira, noi, no cal que t'esforcis, que aquí no passa res. Tranquil, tira endavant. Vaja, no ho sé. No m'he pogut resistir, ja ho sento. Ja sé que no té a veure en Lleida, o sí, però és que ho trobo... Vaja, no sé, la regla de 3 trobo que és una eina bàsica pel dia a dia. Bàsica. Però, escolta, el govern es veu que no ho veu així. Va, ara sí, parlem de successos. Zona de Lleida. Aquest també ull amb això, perquè la comunitat d'aigües de les Garrigues aplicarà regularment i de forma indefinida quantitats addicionals de carboactius a la xarxa perquè no torni a disparar-se els índexs de pesticides a l'aigua que subministra a 25 municipis de les Garrigues i el Segrià. Tot això és perquè, de moment, la Mancomunitat de les Garrigues manté el veto a beure aigua i reforça aquest tractament. Afecta 25 municipis des de divendres i la reparteixen embotellada en centres d'ancians i escoles. Per tant, si estàs a la zona, ho saps segur, però per si de cas, no beguis de l'aixeta, no cuinis amb aigua de l'aixeta, per si de cas. Seguim parlant de successos perquè hi ha hagut un acte vandàlic que ha malmès una vintena d'arbres a Sort i la seva reposició costarà uns 6.000 euros, Arnau.
L'Ajuntament de Sort ha presentat una denúncia als Mossos d'Esquadra per la tala d'una vintena d'arbres al parc de Riuet de la localitat. espai on es troba en obres de remodelació i recentment hi havien plantat una cinquantena d'arbres. L'Ajuntament de Sort ha demanat una condemna unànime i ferma de tots els veïns i la seva col·laboració perquè no tornin a passar actes vandàlics com aquests.
I ara t'explicarà l'Arnau un seguit d'activitats ja perquè vagis fent agenda, perquè arriba la nit dels museus d'aquest 2022 i hi ha 8 equipaments culturals de Lleida que oferiran diferents activitats.
Doncs sí, un any més dels museus de la ciutat de Lleida celebraran conjuntament la nit dels museus, que enguany tindrà lloc aquest dissabte 14 de maig. 8 equipaments culturals de la capital del Segrià oferiran un seguit d'activitats adreçades a tots els públics, i portes obertes des de les 8 fins a la mitjanit, és a dir, a les 12. En concret, els centres partíceps seran el Caixa Fòrum, el Museu de l'Aigua, el Castell dels Temples, el Museu Jaume Morera, el Centre d'Art La Panera, el Museu Roda Roda La Saubella i el Museu de Lleida.
Molt bé, doncs és fascinant, us ho dic de veritat, fins i tot si teniu canalla petita a casa, sortir i anar a un museu, escolta, vale, depenent de l'edat, doncs potser no entendran res, però aquesta activitat d'entrar en un museu, n'hi ha molts a Lleida, jo crec que és interessant, jo ho porto fent molts anys i la veritat és que ara ja es troba a faltar. Obrim plana política perquè el nou partit territorial que promouen una quarantena d'alcaldes de l'òrbita del PDeCAT a les comarques de Ponent per a les municipals de l'any vinent es dirà finalment Impulsem Lleida. Segons ja previst una reunió aquesta setmana i la celebració en les properes setmanes del Congrés fundacional i programàtic. Tot això ja per acabar de donar-li forma. La formació ha formalitzat la sol·licitud per inscriure el nom triat al registre de partits. Després que el PDeCAT descartés l'any passat que no es presentaria a les municipals, amb aquesta nova formació els alcaldes volen defensar els interessos de Lleida i el seu abandó en termes d'agenda política. I la notícia habitual que estàs esperant, el culebrot dels Jocs Olímpics d'hivern, perquè ara el president Lamban, el president aragonès, diu que si Catalunya presenta una candidatura en solitari al Comitè Olímpic Espanyol, Aragó en plantejarà una, però de tot el Pirineu.
Inclòs Catalunya, i és que el president d'Aragó, Javier Lambán, ha dit que si des de Catalunya es presenta una candidatura en solitari per als Jocs Olímpics 2030, el govern aragonès també en presentarà una, però per aquesta, per suposat, no deixarà de banda el Pirineu català i serà conjunt amb un projecte realment nacional. Lambán ho ha dit en resposta a les declaracions de la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, que va apuntar la possibilitat de presentar una candidatura pròpia si no s'arriba a veure un acord amb Aragó.
Y nosotros lo que dijimos es que si la Generalitat presenta al COE una visión de candidatura, Aragón presentará su propia visión de candidatura, que por supuesto no será como la catalana. Aragón nunca presentará como candidatura una propuesta que deje de lado al Pirineo catalán.
Lamban també ha avisat que el moment actual és decisiu i ha demanat unitat per no presentar una candidatura evocada a la derrota des del punt de vista olímpic.
I abans de parlar de la notícia purament econòmica, parlarem d'una altra que, escolta, si vols, també té a veure amb la situació doncs, de falta de matèries primeres. I és que aquesta crisi està obrint noves oportunitats a la utilització, per exemple, de la fusta del Pirineu com a element constructiu.
La crisi de subministraments derivada de l'encariment del preu de l'energia i el conflicte bèl·lic entre Rússia i Ucraïna propicia noves oportunitats per a l'adquisició d'elements constructius de proximitat, com ara la fusta. Així ho diu el delegat al Pirineu del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Ricard Lobo, que assegura que vivim un moment extremadament delicat per les dificultats del transport de materials a escala global.
Amb les facilitats i les estratègies de transport de materials, doncs en aquests moments econòmicament surt millor poder disposar de materials i de productes de proximitat.
Ricard Lobó conclou que malgrat ser una bona opció econòmica, el Pirineu no disposa de tanta fusta com per abastir totes les empreses catalanes.
Doni-do, Ricard Lobó. No, Ricard Lobó, tu. Gràcies, Arnau. Ens escoltem ara d'aquí uns minuts. Nosaltres ara sí que ja parlem de la notícia econòmica del dia, i és que Catalunya eleva l'oferta d'ocupació pública a més de 46.800 places. Hi ha hagut acord entre govern i sindicats amb 27.500 llocs de treball per via del concurs de mèrits i de 19.200 més per oposició. És la nostra notícia econòmica del dia.
Patrocinat per Global Lleida, l'àrea d'emprenedoria i empresa del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida.
¿Ha heredado un piso y quiere venderlo? ¿Tiene una vivienda en mente y quiere saber su valor de mercado? Valoramos gratis su piso y en menos de 7 días, 26 años de experiencia, le gestionamos los trámites y seleccionamos el cliente ideal. Además, le informamos de las gestiones realizadas en su vivienda. María José Martínez, Gestiones Inmobiliarias. Llámenos ahora al 973-223377. Sí, ha oído bien, 973-223377.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas, mucho más que camisas. Trajes, americanas, pantalones, complementos. Abierto de lunes a sábado. En la tienda de camisas de Fraga garantizamos la seguridad de nuestros clientes. 974-47-1438.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
I ara ja arriba el nostre temps en el que parlem amb l'advocat de confiança, Acudos Consultors, que ja saps que estan a internet, acudos-consultors.com, que els tens a Balaguer, a Viella, a Barcelona, i a Lleida els tenim al passeig de ronda número 57. Però és que, a més, després tenim un número de telèfon que és fàcil de recordar, en el que per fer aquell primer contacte és ideal. 973-2828-18. 973-2828-18. Com sempre, amb nosaltres l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
I amb l'advocat Josep Lluís Gómez anem a tornar a posar sobre la taula un tema que, mira, sempre porta alguna coseta. El tema de les comunitats de veïns. La veritat és que a la gent ens costa posar-nos d'acord. No sé per què, deu de venir al nostre ADN, però ens costa posar-nos d'acord. I en una comunitat de veïns on, escolta, les coses podrien ser molt més àgils, normalment solen ser lentes, tothom està a desacord, tot s'ha de parlar, tot s'ha de votar, i escolta, al final, després de les votacions, ningú està d'acord. Però hi ha coses que s'han de solucionar, i avui amb el Josep Lluís Gómez jo li vull preguntar, pues bueno, com es pot arribar a fer, per exemple, jo què sé, ara em ve al cap pues el tipus de tendal que és que s'ha de col·locar en un balcó, o, escolta, jo m'he de posar aire condicionat, la màquina de dins, cap problema, però i la de fora, on l'he de col·locar? I si està previst o no als estatuts, què puc fer? M'ho poden prohibir o no m'ho poden prohibir? Clar, són decisions, Josep Lluís, que no sé per què sempre porten molta controvèrsia.
Pues sí, alguna controvèrsia sí que porten. Efectivament, ja hem parlat alguna altra vegada de les comunitats de veïns, sobretot pel si recorda els temes de la morositat, sí, que és un altre problema, sí, o temes tan actuals, això del preu de l'energia, com la instal·lació no de plaques solars, però la problemàtica és molt, molt, molt diversa, sobretot també en funció del nostre tipus de comunitat. No és el mateix una comunitat on hi hagi pura i simplement vivendes que aquelles que tinguin força espais comuns o qüestions comuns com puguen ser, pues, no sé, una piscina, un gimnàs o altres qüestions que també poden donar lloc a algun tipus de discrepància, no? Depenent d'aquests tipus d'elements comuns. I el primer que cal dir és que aquells que ens escolten, pues, evidentment, majoritàriament seran d'aquí, però el marc legal de tot això depèn d'on estigui la nostra casa. No és el mateix el marc legal de la nostra casa aquí a Lleida que aquells que, per exemple, tinguin un apartament a Benasc, clar, que és l'Aragó, i allí, pues, allí,
clar, clar, clar,
la seva regulació específica. Per tant, el que anem a dir, pues, majoritàriament és vàlid per tot arreu, però que pensem que en funció del lloc del territori on tinguem aquesta casa, aquesta o aquest local, la resposta serà diferent. I, en segon lloc, tu has fet abans, has parlat dels estatuts. És molt, molt important veure quins són els estatuts de la comunitat. que moltes vegades són ben senzills i no diuen gran cosa més enllà del que diu la llei. Però hi ha estatuts que Déu-n'hi-do el que poden arribar a dir, i per exemple, amb qüestions com tu has plantejat, l'aire condicionat o els tendalls que puguen haver al balcó. Per tant, aquests estatuts tenen la capacitat d'autorregular aquesta comunitat. I quan abans de comprar una casa, valdria la pena moltes vegades parar compte en aquest tema que moltes vegades passa des de percebre. De què diuen els estatuts per segons què?
Clar, si està recollit als estatuts, en principi, poc a fer, no? O sigui,
Bueno, els estatuts marcaran un règim, marcaran... A veure, és com qualsevol altre. Si jo sóc soci d'un club de futbol o de tennis o no sé què, pues hi haurà uns estatuts allí, sí. Vull dir, cada regulació, això, bueno, ara que parlava des d'esports, a veure, tocar la pilota amb la mà és falta a futbol, i tocar-la amb la mà amb handball és el més normal del món.
Correcte.
És a veure a què estem jugant.
Correcte.
Aleshores, pues, efectivament, aquests estatuts ens diran, pues, on puc instal·lar aires condicionats o la parabòlica.
Ja, però i si no està als estatuts?
Bueno, aleshores, lo normal seria que la comunitat prengués una decisió d'on s'ha d'instal·lar això.
Uh-huh.
Que seria un puesto... A veure, el que s'ha de buscar és una uniformitat, un element estètic i, a més, pues, una qüestió claríssima de que s'han d'evitar sorolls, molèsties i situacions que d'alguna manera alterin l'ús pacífic dels veïns de la seva vivenda. Seria prendre un acord i respectar aquesta mena d'acord.
Uh-huh.
Que a vegades, ja dic, no és fàcil perquè, bueno, pues perquè hi ha qüestions a vegades de tipus tècnic en funció de la potència d'aquell aire condicionat. No és el mateix la necessitat d'un pis que la necessitat que pugui tindre un local que pot tindre 200 metres quadrats i que estigués baixos. La cosa no és fàcil, no?
Clar.
O situacions a la inversa, en què la comunitat me demana a mi una cosa, la comunitat no té ascensor, és una comunitat antiga, i vol instal·lar un ascensor passant per un pati de llums que jo en tinc l'ús exclusiu.
Uh-huh. Pues
això també està regulat per la llei i de més, i cal veure, no?
Josep Lluís, hi ha una consulta que sempre que parlem de comunitats m'acaben fent, i avui sí que te la trasllado, avui que toquem el tema. Una comunitat pot restringir les activitats que es desenvolupen als baixos d'un edifici? És a dir, escolti, el propietari dels baixos el té a lloguer, i la comunitat diu, bueno, sí, pot ficar qualsevol cosa, però que no facin soroll. Mira, un bar no el volem, per exemple.
No, a veure, jo crec que cal distingir dues coses. A veure, una qüestió és les activitats de soroll, de molèsties, o activitats insalubres, o gresques que montem en unes determinades hores, val?
Mm.
Que això sí que seria una activitat prohibida, i no fa falta que els estatuts diguin res, perquè està prohibida. Evidentment, també no cal confondre que això passi un dia amb que això sigui una qüestió habitual, perquè si es tractés, per exemple, d'uns baixos on hi ha un bar, un pub o similar, això ja no solament seria una qüestió privada de la comunitat, sinó que seria fins i tot una qüestió urbanística, perquè
uh-huh.
urbanísticament a mi me diuen que puc tindre obert fins a certes hores i puc fer un soroll fins a determinades hores.
Clar.
És a dir, això ja seria un problema que es cedeix d'aquí. Però sí que és veritat que les comunitats poden restringir l'ús de les vivendes locals. Penseu, per exemple, en el tema dels pisos turístics. Val? Els pisos turístics. És a dir, en principi la idea és que si respecto la normativa urbanística, constitucionalment jo tinc dret a la propietat i, per tant, puc fer el que vulgui, per dir d'alguna manera, amb respecte al marc legal. Però és veritat que la comunitat podria establir els seus estatuts que no es poguessin determinar un ús turístic. I també podria succeir que el local no es pogués dedicar a determinades activitats. I estic pensant, per exemple, en activitats vinculades a l'hostaleria.
Uh-huh.
Però, ja dic, ni necessàriament una activitat d'hostaleria ha de ser sorollosa ni molesta, ni al revés. Vull dir,
sí, no té per què ser-ho, però ja saps que els propietaris, sobretot els dels primers, tenen molta cura amb aquesta història, o tenen por, no?, de que se't posa un local nocturn, per exemple, a sota. Per exemple, encara que compleixi totes les... I és legal, encara que compleixi totes les normatives, genera soroll, ens agradi o no ens agradi.
En principi, l'activitat no està prohibida. Si jo no tindré que ajustar la normativa municipal, tindré que demanar determinades llicències, tindré que fer les insonoritzacions que calgui.
Sí, però vull dir, com a comunitat...
No està prohibida.
Però com a comunitat de propietaris no puc prohibir-li al propietari que el llogui per aquell ús, o sí?
No, no, és a dir, la prohibició ha de ser anterior.
Vale.
La prohibició ha de ser anterior i inscrita al registre de la propietat. Per què? Perquè quan jo vagi a comprar aquells baixos,
vale,
jo puc haver el registre de la propietat que aquesta activitat tan concreta està prohibida. Però si no està, no hi és aquesta prohibició, a posteriori no se'n pot prohibir, no se'n pot expropiar aquesta facultat. Per tant, la resposta seria sí, es pot prohibir amb caràcter previ general, no es pot prohibir a toc, és a dir, expressament, quan jo he decidit comprar el local, no? Això ja seria una mica una decisió una mica, potser no massa justificada, val? De la mateixa manera que a nivell estatutari, pues, se pot regular altres qüestions, com per exemple, no sé, pensem en els pisos si es poden destinar, pues, no sé, acadèmies d'ensenyament, que els acadèmies d'ensenyament suposa que hi ha més tràfic de gent o algun altre tipus d'activitat, si es poden tindre o no es poden tindre animals, vals? Determinades conductes que serien, pues, això, se presumeix que poden portar algun tipus de molèstia, i no tenen res a veure amb conductes que són, sí que són automàticament il·legals. Per exemple, enganxar-me el comptador de la llum és una activitat il·legal,
sí,
això,
sí,
no,
correcte,
hi ha cap mena de dubte,
correcte,
no? I tenen que regular, pues, bueno, diverses qüestions de conducta interior que dic, la majoria de les comunitats no les tenen regulades i després esclaten.
Clar, correcte.
Aleshores, i després sempre hi ha la qüestió també de veure amb qui esclata la problemàtica, si esclata entre propietaris o esclata amb un inquilino, és a dir, un propietari que té un pis llogat i són aquests els que causen les molèsties. Que la qüestió és molt diferent, perquè el pobre propietari a lo millor no hi pot fer res, no? I aleshores a lo millor fins i tot cal anar a la via judicial perquè com a mesura extrema i excepcional se li privi del contracte d'arrendament amb aquesta persona que és diferent de la propietat, no? La problemàtica pot ser diversa, no sé, i penseu que les comunitats, tot i que seguim un grup de gent, hi ha una responsabilitat. Penseu, accidents dintre de la comunitat, doncs perquè una persona, per exemple, patine amb la terra que està moll, o amb un ascensor que no pare ben bé, pues jo què sé, surt de l'ascensor una persona que no ho conegui i cau, no? Hi ha supòsits de responsabilitat diverses que cal, pues, tindre una pòlissa de responsabilitat civil per trobar aquestes contingències, perquè les comunitats som responsables també davant de tercers, el mateix que del manteniment de la façana o del manteniment d'altres elements. Tan problemàtica la que vulguis.
Sí, sí, doncs ja ho sabeu. I mira, sempre és bo tenir el teu advocat de confiança per fer-li una consulta, almenys per fer aquella primera consulta i dir, escolti, jo estic en aquesta situació, em poden fer això, no m'ho poden fer, puc fer jo això, puc no fer-ho. Mira, Q2 Consultors, 973-28-28-18, amb el Josep Lluís Gómez i amb qualsevol persona del seu equip, t'assessoraran de manera personalitzada, que és la gràcia, eh? Q2 Consultors, 973-28-28-18. Josep Lluís Gómez, aquest tema, Marc, deixa-la a l'agenda, perquè el tema de comunitats és un tema que n'hem de parlar cada 2-3 mesos, segur, perquè és que sempre hi ha alguna història o altra. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, gràcies.
Un plaer per a mi, gràcies, Ricard, bon dia.
Movistar presenta Mi Movistar, una nueva experiencia para contratar Movistar de manera flexible y personalizada en la que tú lo decides todo. Elige la mejor fibra, líneas móviles y 5G y añade los mejores contenidos, el fútbol que quieras, nuevos productos. Bienvenidos a Mi Movistar. Configúralo con hasta un 50% de descuento durante los 3 primeros meses en el 1004, movistar.es o en tiendas. Movistar, tu vida mejor.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu mejor aliado para un efecto buena cara. La nueva Daily Cream de Atashi, tratamiento 8-in-1, el top de las celebrities. Efecto glow al instante. No makeup, makeup. Hidrata, minimiza poros, atenúa manchas, reduce arrugas y protege. Elige el tono que más se adapte a ti. Atashi Didi Cream de Pergal Laboratorios. Te vendan farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Ja saps que ens acostarem a la una de la tarda. Avui ens visita el Joan Bellmunt. Ja saps que dos vegades al mes el tenim per obrir la finestra dels records, en la que viatgem tant en el temps com a través de l'espai. I és la gràcia. Escolta, anem, escoltem, mirem i tornem. Joan Bellmunt, què tal? Bon dia.
Molt bon dia a tots els oïdors. Bon dia, Ricard.
Vigília de festa major, Joan.
Vaja, vaja.
Què bé que ho tries, eh?
No, a més... Això ho trio per donar alegria a la gent, a la festa major. I avui, vigília, doncs parlarem del patronatge de Sant Anastasi a Lleida, que hauríem de parlar de tot el territori, en parlarem en propers dies del territori, però vull dir, avui portem la bona nova, som aquells herals, els pregoners, que diem demà és festa major.
Bueno, la bona part, bon gruix de les activitats ja s'han realitzat aquest passat cap de setmana, però realment el dia festiu, el dia que marca la festa major és justament demà, 11 de maig, dia de Sant Anastasi.
Ah, exacte. A veure, el mes de maig aquí a Lleida s'ha convertit en un mes festiu.
Sí, totalment.
Però nosaltres avui ens centrarem en la figura del sant de Sant Anastasi, que és el que dona nom a la festa major, al patronatge de la ciutat, no? Cal dir que el dia 11 de maig és un gran dia per Lleida. Se celebra la seva festa major en honor del fill i patró, que és Sant Anastasi, perquè hi ha tradicions, hi ha creences que ens diuen que Sant Anastasi va néixer aquí a Lleida. Això no es pot assegurar, no es pot dir
no
100%,
sap.
No sé, perquè no hi ha partida de baptisme que certifiqui. Va, eren uns altres temps, no?
Sí,
però
sí.
Bueno, la tradició ens diu aquesta, no? Va ser un soldat pretorià, que ha anomenat Anastasi, per suposat, i que, segons la tradició, va néixer a Lleida, concretament a l'antic barri de Santa Maria Magdalena. I va ser centurió de la Guàrdia Romana a les ordres de l'emperador Dioclecià, el qual després el va perseguir, el va empresonar i el va martiritzar pel seu cristianisme. Cal dir que li van tallar el cap, la testa, que diuen, com a martiri, i va ser, això ho direm ara mateix, a una altra ciutat que també el té com a patró, i aquesta ciutat és Badalona.
Sí, senyor.
Sí, senyor. Cal dir que el patrocini vot de Sant Anastasi, les primeres referències del patrocini de Sant Anastasi sobre la ciutat de Lleida són de l'any 1587, és a dir, ja fa dies. Va ser en aquest dia, el 15 de març, que el Consell General de la ciutat va fer vot de celebrar la festa de Sant Anastasi a perpetuïtat. També cal dir que el 26 de juliol de l'any 1618, el Col·legi d'Humanitats de la Companyia de Jesús i el Consell General de la Paeria van acordar celebrar la festa el dia 11 de maig, ja que aquesta data és la més assenyalada en els actes històrics com la del seu gloriós martiri. A partir d'aleshores, la Paeria i el capítol catedralici van concretar la manera de celebrar aquesta festa i així es va prendre l'acord. Quan diguem que es van reunir amb el capítol catedralici, i es van reunir a la catedral, clar, és la catedral la que coneguem avui com a Seu Vella, que llavors és l'única que hi havia, clar. Era la catedral que hi havia en aquells moments, no era ni vella ni nova, era la catedral de Lleida.
Sí, sí.
I això, a vegades, hi ha gent que diu, la catedral vella, no, llavors era la catedral de Lleida, no? Cal dir que la ciutat tenia el desig de poder aconseguir alguna relíquia del sant, del seu fill i patró, i que l'any 1741 el portuguès Manuel Teixeira de Figueredo, en tornar de Roma, va oferir a la paeria de la ciutat una relíquia de Sant Anastasi, amb un certificat de la seva autenticitat, acompanyat aquest per una bulla amb les indulgències pertinents. Sant Anastasi, repetim, soldat, fill de Lleida, formava part de les legions romanes i estava de guarnició a Tarragona, on fou iniciat en el cristianisme. Cal dir que tenia influència sobre els seus companys, que van admirar la seva gran virtut i la seva excepcional bonesa, i fins a 73 d'ells van convertir-se també al cristianisme. Un dels soldats cristians un dia va tenir unes diferències amb un altre soldat pagà per qüestions del joc, i això va comportar doncs, una realitat que ara explicarem. Cal dir que la Festa Major de Lleida, en honor del seu patró, Sant Anastasi, ha tingut i té encara tot un seguit d'actes i tradicions, uns religiosos i els altres cívics. Quan els actes religiosos en aquests darrers anys es conserva la missa major, que abans hi havia diverses misses abans de la major, i aquesta era la major, la solemne,
sí.
Igual com els pobles, també la missa major era a les 12 de migdia, i a les 8 del matí també deien una per a aquelles dones que havien de cuinar, que havien de... I era la missa primera, és a dir...
Adaptat.
Tot això ha canviat ara. Ara perdem hasta les esglésies, perquè, mira, una de les coses que m'ha entristit, i ara faig un petit incís, és l'assabentament de que els franciscans marxen de Lleida.
Sí, és veritat, és veritat.
I això, doncs, te deixa una mica entristit, perquè dius, tants centenars d'anys d'història, sí, de tradició, de conservament, de lligam afectiu entre uns i altres, i ara per falta de vocacions o de gent...
I no, doncs, són les, no són les primeres persones religioses que, o d'ordres que han marxat de Lleida en els darrers anys, eh?
No, ni seran les últimes.
Les germanetes, per exemple, ja fa anys, perquè va ser, crec que abans de la pandèmia, però vull dir que ja fa anys, els franciscans...
Les josefines aquí al costat,
sí, sí,
de casa...
és veritat, és veritat.
El Col·legi Sant Anna, també, ordre religiosa, sí, també hi ha marxat, i així tantes d'altres. Perquè ara també unes altres de les que marxen també són les del Pare Palau, les germanes del Pare Palau, que... Me sembla que estan al Segà de Sant Pere i també tanquen per falta de...
Sí, sí, sí.
És a dir, una tristesa. Per això deia que els actes populars i religiosos, una consistia en la missa major i en la processó. Els actes religiosos aquests darrers anys, doncs, repetim, es conserva la missa major en honor del patró, amb la presència del paer en cap o de les autoritats i altres paers acompanyats de tota la... dels herals i acompanyament. Cal dir també... El programa d'actes festius s'inicia la seva activitat a la Festa Major amb el tradicional i popular pregó, que avui encara, pues, es fa pels carrers i la ciutat a la paeria, no? I podríem parlar de moltes altres realitats de Sant Anastasi, perquè els programes de Festa Major han tingut també actes d'inaugurals d'obres i altres realitzacions, però tot això penso que no correspon. El que correspon és parlar de Sant Anastasi i de la seva tradició. També, el que podríem dir... és que les firetes han sigut molt especials en les festes de Sant Anastasi. Aquest any he vist que la nòria més gran de...
És guapa, és gran.
Diu, no l'he vist en fotografia al diari.
Pues es veu.
I, bueno, ha sigut una de les realitats, les firetes, que més ha atret a la gent. I
a més, les firetes, tu ho saps, han estat a diversos llocs a la ciutat. I, a més, cada vegada que han estat en un lloc, ha costat de moure-les cap a un altre, sí, perquè agafes aquell costum.
Sí, 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 sí. Cal dir, vull dir, bueno, jo recordo, vull dir...
Jo les recordo, el meu primer record, Joan, és al pàrquing del Camp d'Esports. Però ja sé que no sempre han estat allà.
Abans havia estat, jo recordo vagament, al posto per allà hi ha el govern, bueno, la delegació del govern actual, allà al costat del riu, després van vindre cap aquí alcalde Areny, aquí van ser uns anys també. Han saltat també cap dalt al Camp d'Esports, que també hi van ser molts anys, i ara definitivament sembla que estan ubicades cap allà.
Bueno, ara estan al que és l'antiga Hípica.
Exacte.
Van estar al solar de davant del Mestre.
El Mestre, no fa gaires anys.
Un temps. La veritat és que veig que no sabem on col·locar-les.
S'hauria de buscar una ubicació que fos fàcil d'accedir. Per ara, la del davant dels Mestres era travessar la carretera, i això era un renou per molta gent, no? I s'hauria de buscar un lloc que es pogués accedir bé, que hi hagués aparcament, si és possible, per la gent que ve de fora.
Però fan molta festa major, les firetes.
Molta. Bueno, segurament és un dels actes que fa, sí, més festa major. Igual que la batalla de flors, també.
Sí, també.
Fa molta festa major. I la processó de Sant Anastasi, que surt al matí després de missa, fins a la plaça Sant Joan, que es va fer l'ofrena de flors a la plaça Sant Joan, també dona molta festa major i molta vistositat i alegria, no? Per tant, és tot en conjunt, no és una cosa sol, sinó que és en conjunt el que fa i celebra la Festa Major, perquè Festa Major també és aquella pols a les sabates, aquell anar arrugat, aquell caure d'un bocí el gelat que es regalim a les mans dels crios, vull dir, i aquell duro que donaven abans els padrins als nets perquè anessin a comprar-se un gelat, precisament.
Ara amb un duro no fa res.
Amb un duro no fa res, ni amb un euro.
Ni amb un euro no fas. Poca cosa fas.
Però bé, nosaltres el que desitgem aquí, pues, és que tinguin tots els nostres oïdors una bona Festa Major de Lleida, sobretot a la ciutat, que és el posto que se celebra pel patronatge, i també, pues, la gent dels pobles, si pot baixar, que baixi i tal. Ja que parlem de les firetes, m'agrada acabar potser amb un poema de mossèn Jaume Agelet i Garriga, que els seus dies va fer un poema que és molt bonic, que diu: «O les fires, amb uns llums eixordadors, hi ha boteruts cavallets que s'aplanen com cirosos i de sobre es posen drets, o la joia lluminosa de pujar els cavallets i de veure rioleres, unes cares a l'entorn i cases arrenglerades que corren il·luminades quan fina centrós el jorn, o les cases que s'aturen així que són de retorn per sentit de la fresca tèrbola de la fira que remó i mirar per una escletxa petita a les nits que plou. A les fires, si canten i van cantant els infants, a les fires, si aturen homes i grans. És a dir, les firetes sempre han atès tant a la quitxalla com a les grans.
I tant.
Per tant, amb aquest bon desig de gaudir de les firetes, de gaudir de Sant Anastasi, de la missa, de la processó, la batalla de flors, etc, desitgem pues, bona festa major a tots els oïdors, Ricard.
I tant que sí. Joan Bellmunt, escolta, que m'ha agradat molt de veure't ara just abans de la Festa Major, eh? Amb dues setmanes hi tornem, eh?
Ara després, ja serà després de la Festa Major.
Bueno, ja serà després de la Festa Major, després dels Moros i Cristians i després de l'Aplec.
Sí, cantarem.
Sí,
anirem cantant Alegria, Alegria, que avui és Festa Major.
Bueno. Joan Bellmunt, cuida't molt, una
adéu.
Abraçada. I és que ara passarà tot en 4 dies. Va, que ens plantem a la 1. Soc el Ricard Álvarez. Després hi tornem al migdia de Copa Lleida amb l'espai de gastronomia, de vins, de la Deo Costes del Segre i la tertúlia dels polítics.
És la 1, les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía Cope.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía Cope. Pues ya hay cabeza de turco. Tal y como se esperaba, el gobierno ha dejado caer a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, que ha sido destituida. Es de momento la única víctima de la crisis de los espías que ha enfrentado, por un lado, al gobierno y a sus socios parlamentarios de Esquerra, por otro, a las dos facciones del gobierno, Podemos y PSOE, y además a dos ministros del ala socialista, como son Félix Bolaños y Margarita Robles. Pero al final, la que ha pagado el pato es esta mujer que el jueves pasado demostró en el Congreso con documentos y pruebas que fue legal el espionaje que hizo el Centro Nacional de Inteligencia a 18 líderes independentistas, entre ellos al actual presidente catalán, Pere Aragonès. Ese espionaje contó siempre con autorización del juez, que es lo que marca la ley, y se llevó a cabo en un momento en el que desde el independentismo pues amenazaban de nuevo con romper la unidad territorial de España. Es decir, en ningún momento se hizo nada ilegal, no hay nada reprochable, pero pues había que contentar a los separatistas. La verdad que desde el gobierno se había puesto a los pies de los caballos a Paz Esteban, la primera mujer al frente de los servicios secretos españoles en toda su historia. Una profesional que llevaba 40 años trabajando en el CNI y que en los dos últimos ha ocupado la dirección de este organismo. La única que defendió a Esteban fue Margarita Robles, que el miércoles en el Congreso dijo que por este asunto de las escuchas, tanto las que ha sufrido el Ejecutivo como las realizadas a dirigentes del separatismo catalán, no debería pagar la responsable de la inteligencia española. Bueno, pues la ministra de Defensa ha comparecido tras el Consejo de Ministros, ha valorado la figura de Paz Esteban, pero hasta ahí ha llegado hoy la alabanza y su defensa. Robles también ha confirmado que se espió el móvil de Grande Marlaska, el ministro del Interior, y que se intentó con el de Luis Planas, quien hay que recordar que fue embajador en Marruecos hasta 2004. Pero Robles ha hecho también más anuncios. Para sorpresa de todos, la ministra de Defensa ha anunciado como sucesora de Paz Esteban al frente del CNI a Esperanza Casteleiro, un nombre que ayer precisamente en COPE ya citábamos dentro de las quinielas. Se trata de un perfil muy parecido al de la cesada. Casteleiro tiene amplia experiencia dentro de los servicios de inteligencia españoles, donde trabaja desde 1983. Actualmente era la secretaria de Estado de Defensa, es decir, es una persona de la máxima confianza de la ministra Robles, lo que puede reforzar además su figura política dentro de toda esta crisis de Pegasus, una vez que el independentismo pues se ha cobrado la pieza de Paz Esteban. La salida de Esteban del CNI pues era la crónica de una destitución anunciada. Lo que faltaba por conocer es cuándo se produciría. Y está claro que había prisa por hacerlo antes de la reunión que van a mantener posiblemente este viernes Pedro Sánchez y Pere Aragonès. El presidente catalán ya le dijo el viernes pasado a Sánchez, delante de las cámaras en Barcelona, que estaba muy mosqueado con todo este tema, que era muy grave y que se tenían que ver cara a cara y exigían, además, responsabilidades. Bueno, pues Esperanza Casteleiro llega al frente de un CNI marcado por la injerencia política. Si a su predecesora se la han cargado por cumplir su trabajo, habrá que ver qué margen de maniobra va a tener ella ahora y si consigue además escapar de la larga sombra que tras esta crisis ha extendido Moncloa sobre la inteligencia de nuestro país. Pues hay más asuntos destacados que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya en titulares Ángel Correas.
Sí, Pilar, asuntos destacados y titulares que parece se repiten. Detenidos tres hombres de 19, 30 y 31 años por una supuesta violación grupal a una mujer que se encontraba en estado de embriaguez en la playa de La Malagueta, en Málaga capital. Gracias a la llamada de un ciudadano, la policía sorprendió a estos tres individuos alrededor de la víctima, que pudo ser liberada. También contamos que ha fallecido el popular periodista Jesús Mariñas a los 79 años de edad. Ha sido uno de los grandes rostros de la prensa del corazón en España. En octubre de 2021 hizo público que padecía un cáncer de vejiga, enfermedad que no ha conseguido superar. Además, el Papa considera que no es casual que la guerra haya vuelto en Europa en el momento en el que la generación que la vivió en el siglo pasado está desapareciendo. En un mensaje para la Jornada de los Ancianos, que se celebra el próximo 24 de julio, Francisco pide un cambio profundo, una conversión que desmilitarice los corazones y reclama para ellos no solo planes de asistencia, sino proyectos de existencia. Y el prefecto de la Congregación para el Clero del Vaticano ha presidido la localidad cordobesa de Montilla la misa de la festividad de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y patrono del clero español. Tras permanecer 796 días seguidos en la Catedral de Murcia debido a la crisis sanitaria del coronavirus, la Virgen de la Fuensanta, patrona de la ciudad de Murcia, vuelve de nuevo a su santuario.
Y en los deportes, Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Termina la visita de Mbappé a Madrid.
La escapada del delantero francés Kylian Mbappé a Madrid, que desveló ayer Deportes Cope, provocó gran revuelo mediático. Se acaba ahora porque el francés acaba de abandonar la capital de España, Luis Basteiro.
Ya vuela hacia París el astro francés después de abandonar su hotel esta mañana antes de las 12, menos de 24 horas en Madrid, que comenzaban ayer a las 3 y 20 cuando Javi Gómez adelantaba en exclusiva en COPE su presencia en la capital. Comió acompañado de Akraf, su compañero del PSG y ex del Real Madrid, y por la noche cenó también con más amigos y también con el ex capitán blanco Sergio Ramos antes de poner fin hace apenas una hora su visita expresa a la capital de España.
Hay varias interpretaciones sobre si su visita a Madrid es buena o mala señal para el fichaje por el club blanco. Ayer contamos que el Real Madrid estaba sorprendido por su visita a la capital, pero no cambia sus planes y su intención es, si finalmente el francés acepta venir al Real Madrid, anunciar su fichaje la primera semana del mes de julio. Y hoy, ante penúltima jornada de Liga, hay tres partidos: Valencia-Betis, Granada-Athletic de Bilbao y Barcelona-Celta.
Estás en Mediodía, COPE.
Mediodía.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. 6 minuts i mig per sobre de la una, dimarts 10 de maig del 2022, a la ciutat de Lleida, almenys vigília de festiu. Demà 11 de maig és Sant Anastasi, patró de la ciutat de Lleida, per tant, dia festiu. Estem dins dels actes de les festes de maig, que com sempre passa... Escolta, si ho valora una persona d'un costat, et dirà que són genials. Si ho valora una persona de l'altre costat, et dirà que són nefastes. I si ho valora una altra persona, que no està ni en un costat ni a l'altre, doncs et dirà que, bueno, sí, sí, és festa, però que sí, hi ha cosetes, però, bueno, com sempre. És curiós, això, eh? Però el que sí que és veritat és que les activitats als Camps Elisis, aquests grans concerts que sempre han marcat les festes de maig de la ciutat de Lleida, tot i que hi ha moltes més activitats, doncs no estan sent massa afortunades pel que fa a afluència de públic. M'explicaven el que va passar dissabte i diumenge, i em semblava que m'estaven parlant d'una altra ciutat. Jo recordo doncs aquells Camps Elisis amb dos, tres escenaris amb propostes musicals a l'alçada i amb una afluència brutal de gent. Brutal, massa i tot, potser a vegades. No és el cas d'aquest any. A part que el concert de diumenge també era de pagament, però és que el del dissabte, i amb la gastronomia de les cases regionals, havia de ser això l'epicentre de la festa. Doncs no ho va ser. I ho sento. Després... si ens venen de que sí, que està sent tot perfecte, doncs què vols que et digui? Al final, del que m'adono és que on està anant la gent és a les festes populars. Per tant, demà entenc que a la Batalla de les Flors estarà ple, com ha de ser.
Meteorològicament parlant, tranquils, perquè estem a 27 graus, pràcticament, hores d'ara, a la ciutat de Lleida, i pels propers dies ja saps que es preveuen temperatures altes i bon temps. Ens ho reiterarà ara el Moisès Camunyes. Moisès, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Esperem per a les pròximes hores a la província de Lleida cels poc ennuvolats amb alguns intervals de núvols alts i creixeran alguns núvols d'evolució diurna, sobretot a zones altes. Si parlem de les temperatures diurnes, avui són més altes, amb unes màximes que arribaran als 30 graus a Lleida capital, als 29 a Balaguer, també als 29 a Tàrrega, als 27 a la Seu d'Urgell i als 24 a Viella. I si ens referim al vent, continuarà fluix i tendirà a quedar de la component sud. Si mirem ara la jornada de demà dimecres, esperem a Lleida un nou dia de temps estable en general amb cels poc ennuvolats o clars. Per últim, les temperatures demà seguiran pujant lleugerament amb unes màximes que arribaran als 30 graus a Lleida i a Balaguer, als 29 a Tàrrega, als 28 a la Seu d'Urgell i als 25 a Viella. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Moisés. Vinga, que ens posem al dia informativament parlant.
Lleida.
Estàs informat.
Recorda que la Mancomunitat de les Garrigues manté el veto a beure aigua de l'aixeta i cuinar, evidentment, i reforça el tractament. Això afecta 25 municipis des de divendres i la reparteixen embotellada en centres d'ancians i d'escoles. També el govern ha aprovat declarar bé cultural d'interès nacional en la categoria de zona d'interès etnològic 11 conjunts de construccions de pedra seca d'abastament i explotació d'aigua a Torrebesses, al Segrià, i la delimitació dels seus entorns de protecció. El terme és ple de construccions tradicionals, la major part de pedra seca, destinades a l'aprofitament de l'aigua. L'acord preveu la protecció d'aquests elements que van des de pous a molins i que esdevenen un conjunt extraordinàriament representatiu del ric patrimoni agrari per la seva diversitat i tipologia. I les empreses d'esports d'aventura i turisme actiu a la demarcació de Lleida no han deixat de créixer tot i la pandèmia, i des del 2019, any abans de la pandèmia, han augmentat en un 18,86%, 43 negocis més. El sector partia de 228 empreses i ara fa dos anys, i aquest 2022 n'ha plegat 271. Aquesta temporada, el Patronat de Turisme i el mateix sector preveuen superar les xifres d'abans de la pandèmia, de l'any 2019, que va tancar amb 767.789 serveis contractats i situar-se per sobre dels 800.000 serveis aquest 2022. I en plana política, recorda que el nou partit territorial, que promouen una quarantena d'alcaldes de l'òrbita del PDeCAT a les comarques de Ponent per a les municipals de l'any que ve, es dirà Impulsem Lleida. La formació ha formalitzat la sol·licitud per inscriure el nom escollit al registre de partits, després que el PDeCAT descartés l'any passat que no es presentaria a les municipals. I aquest cap de setmana, entre d'altres coses, tenim la nit de museus. 8 equipaments culturals de Lleida oferiran diferents activitats per celebrar, com et deia, aquesta nit de museus de l'any 2022. Arnau Vilà.
Un any més, els museus de la ciutat de Lleida celebraran conjuntament la nit dels museus, que enguany tindrà lloc aquest dissabte 14 de maig. 8 equipaments culturals de la capital del Segrià oferiran un seguit d'activitats adreçades a tots els públics i portes obertes des de les 8 fins a mitjanit, és a dir, a les 12. En concret, els centres partícips seran el Caixa Fòrum, el Museu de l'Aigua, el Castell dels Templers, el Museu Jaume Morera, el Centre d'Art La Panera, el Museu Roda Roda, la Seu Vella i el Museu de Lleida.
Ho has fet alguna vegada, Arnau? Visitar la nit dels museus?
No, la veritat és que no.
Doncs aquest any et toca, eh?
M'ho apunto.
Ja t'ho dic ara. I després l'altra història. El president aragonès Lambán diu que si Catalunya presenta una candidatura en solitari al Comitè Olímpic Espanyol, Aragó ara es plantejaria una d'ells, però que inclouria tot el Pirineu.
El president d'Aragó, Javier Lambán, que ha dit que si des de Catalunya es presenta una candidatura en solitari per als Jocs Olímpics d'hivern 2030, el govern aragonès també en presentarà una de la seva banda. Però aquesta, per suposat, no deixarà de banda el Pirineu català i serà de conjunt com un projecte realment nacional. Lambán ho ha dit en resposta a les declaracions de la consellera de la presidència, Laura Vilagrà, que va apuntar a la possibilitat de presentar una candidatura pròpia si Barcelona no arriba a un acord amb Aragó.
Y nosotros lo que dijimos es que si la Generalitat presenta al COE una visión de candidatura, Aragón presentará su propia visión de candidatura, que por supuesto no será como la catalana. Aragón nunca presentará como candidatura una propuesta que deje de lado al Pirineo catalán.
Lamban també ha avisat que és en el moment actual és decisiu i ha demanat unitat per no presentar una candidatura evocada a la derrota des del punt de vista olímpic.
Gràcies, Arnau. Per cert, demà festa. Dilluns vinent tenim reportatge
sobre l'aplec del Caragol.
Sobre l'aplec del Caragol, que això és ja també, és la setmana vinent. Gràcies, Arnau.
Adéu.
Amb COPE Lleida coneixeràs tots els cellers de la denominació d'origen Costers del Segre. Espai patrocinat per denominació d'origen Costers del Segre. Amb la col·laboració de Generalitat de Catalunya, Fons Social Europeu, Wine in Moderation, Diputació de Lleida i Ruta del Vi de Lleida.
I ara seguim el nostre viatge per tots els cellers de la DO Costers del Segre, com tots els dimarts, i també ben acompanyat amb el nostre sommelier, el Felip Urbano. Felip, què tal? Bon dia.
Bona, Ricard, què tal?
Escolta, crec que avui també marxem cap al Pallars, eh?
Sí, al final haurem d'agafar l'autocaravana aquella que tenim i ja deixar allà plantada i fer tots els dies que ens queden del Pallars i de la zona de la zona de Pallars i així ja està, ja està. I ara ja fa millor temps. Jo crec que seria perfecte, això, eh?
Si recordes, el primer espai que vam fer de tot aquest conjunt d'entrevistes per conèixer tots els cellers, ho vam fer amb el president, i vam, sí. I vam parlar d'aquesta riquesa de les subzones de la DO Costers del Segre i de la singularitat, i és ben cert, eh?
Bueno, jo, no és per defendre que és cert completament, que és així de clar. Jo crec que tenim una de les DOs més riques en aquest sentit a nivell nacional, eh?
Sí, sí.
Nacionales.
Avui marxem cap al celler Terrer de Pallars i parlem amb la Núria Vigorra. Núria, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
Un hola, Núria.
Núria. Hola, Núria. Núria, per cert, com et presento?
Uf, és una descripció complicada, eh? Perquè jo m'ho faig dir tot. A mi quan me diuen Departament d'Informàtica, dic jo mateixa, Departament de Comptabilitat, jo mateixa, Departament de Compres, jo mateixa.
Bueno, ets propietària.
Sí.
Propietària, sí. Viticultora, de tot.
Sí, 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 ho faig tot, sí, sí, multitasking.
Tenim tot complet, Núria.
Estava mirant, us dono ja la web, www.terredepallars.com, allí els trobeu, terredepallars.com, a internet. Núria, estava mirant que vosaltres esteu a Figuerola d'Orcau.
Sí, això és un petit poble que pertany al municipi d'Isona, al costat, entre Tremp i Isona, doncs pues hi ha Figuerola.
Ahà, escolta, i per què aquí?
Bueno, els meus orígens són d'aquí. Jo sóc filla de mon pare de Figuerola i ma padrí. De fet, per això mos diem Terrer de Pallars, perquè Terrer de Pallars és el Terrer, és el cognom del meu pare, o era de la meva padrina es deia Pilar Terrer, mon pare ja ho porta de segon, i clar, evidentment jo ja ho he perdut. I vaig voler fer com quan vaig crear la marca, perquè al final és un celler molt jove i és una marca nova, doncs quan comences de zero, la gràcia és una mica que pots, no arrosseres una mica, pot ser un antecedent familiar o algo que ja dius, ja arrossego aquesta marca de casa, no, la crees nova. I quan el primer que et passa pel cap és ficar-li un nom, doncs pues, ho vaig tenir fàcil, perquè a més terrer just significa pues, terrer, territori, terroir, pues, una zona en concret, i clar, Terrer de Pallars va ser molt fàcil de ficar.
O sigui, et va venir tot rodat, per entendre'ns.
Sí, sí, amb aquest.
Núria, deies que sou un celler jove. De fet, estem parlant dels inicis al 2010, fa 4 dies.
Sí, 2010, 2011 i 2012 van ser com els primers anys on es confabule la idea, perquè jo vinc del sector vitícola, perquè jo vinc de formació acadèmica a nivell d'enginyeria agroalimentària i em vaig especialitzar en enologia i viticultura. I just era molt joveneta que el Torres va fer una plantació que té allà a la finca de Sant Miquel, a la de Talarn, i buscaven una persona doncs, tècnica del territori que fes una mica doncs, mostrejos de raïm a l'època de Verema i tal, uh-huh. i jo devia tindre pues, 20 anyets o 21 anyets i pensava, mira, 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 que bé, que bé, que bé, jo me quedo un mes més al Pallars abans de tornar a estudiar a Barcelona. I res, i vaig començar pues, a introduir-me al món vitícola d'aquesta manera, perquè tot i que el Pallars havia estat un territori que havia tingut una tradició molt forta, jo ja no l'he viscut i a casa meva tampoc, perquè pues perquè ja es va arrencar als anys 70, mons pares no s'hi han dedicat ni res, tot això, per tant va ser quasi bé de casualitat que jo entrés al món del vi.
Ah. Però la teva família, que ja m'has dit que eren d'aquí d'Orcau, és una zona on ja hi havia vinyes?
Sí. De fet, la parcel·la que recupero, o la vinya que jo recupero, bueno, era una antiga parcel·la que durant pues, els últims 30-40 anys ha estat plantada de cereal, com la majoria d'hectàrees plantades al Pallars, que es va substituir la vinya pel cereal quan es van arrencar als anys 70, doncs, degut a la crisi, degut a tots els factors que van fer que s'arrenqués la majoria de vinya a Catalunya. Mm-hmm. I jo, al final, el que faig és recuperar una terra que és de la família, però que ja no hi havia hagut vinya des de feia molts anys.
Clar. Llavors, una mica sí que et venia, però tu com acabes estudiant el que vas estudiar?
Mira, jo me'n vaig anar a estudiar a Barcelona Enginyeria Agroalimentària una mica perquè vaig pensar, mira, en aquest món, passi el que passi, la gent no deixarà de menjar. I llavors em vaig centrar en que això m'assegurava un futur, perquè jo no tenia ni idea del que volia fer. Admirava els meus companys que me deien, jo vull estudiar medicina, biologia, no sé què, no sé quantos, jo deia, és que jo no tinc ni idea, jo no sé, no ho sabia. I llavors me vaig deixar una mica portar i evidentment coneixia la tradició del Pallars i la viscuda, el meu poble està fet de cellers, etcètera, però no era que a casa m'havien dit has de continuar amb el que havia fet ta padrina. No, perquè això ja no s'estila, del revés. L'orgull de les famílies al Pallars era que marxéssim tots a estudiar fora i que no tornéssim.
Imagina't.
Claro, ara està canviant la pel·lícula, ara està dient, ostres, es torna a ficar de moda, però va, a la meva generació la moda era marxar i no tornar. Uh-huh. I...
Sí, llavors, Núria, el 2010 què passa? És a dir, el 2010, com dius, mira, saps què? M'hi poso jo ja de ple.
Sí, bueno, jo ja portava 10 anys treballant a Cal Torres, a la família, bueno, al celler de Vilafranca, i una mica doncs, em va passar que durant 10 anys d'experiència laboral, és una gran empresa, vaig poder circular per diversos departaments, vaig poder fer un estatge fora amb un altre celler que ells tenen, i em vaig trobar que dius, ostres, doncs porto dels 20 als 30 treballant aquí i ara tinc la sensació de que ja tot el que ja he fet tot el que havia de fer aquí, ja no me passaran coses noves, ja no, ara a partir d'aquí és d'aquí fins que gairebé pensava hasta que em jubili, i pensava, tinc 30 anys. I llavors, clar, doncs potser va ser la crisi dels 30 anys, ara tinc la crisi dels 40, i als 30 anys doncs dic, doncs vinga, escolta, qui no arrisca no pisca. I vaig decidir doncs, començar doncs, amb una primera vinificació, una mica com de prova, una mica quasi bé diré de hobby la paraula, perquè al final van ser una producció de potser 4 o 6 mil botelles de vi, els primers 2 o 3 anys, una mica per saber si també el mercat això ho volia, perquè fa 10 anys potser no tenim memòria, però la majoria de restaurants no hi havia la com ara el consum, l'orgull de consum de productes locals, sinó
tens raó,
al revés.
Tens raó.
Era tot Ribera, era tot Rioja i tal. Jo vinc d'aquell moment de partida.
Déu-n'hi-do,
eh? Clar, jo pensava que jo me'n recordo els primers 2 o 3 anys d'anar al restaurant del Pallars i dir-me esto no lo, és que això no ho vendrem, la gent no vol vins aquí, la gent vol vins de fora. I jo, clar, vaig començar amb una petitíssima producció.
Clar.
I em va passar pues, això, que els 2 o 3 primers anys doncs, combinava la meva feina de començar el projecte amb la del Torres, però que la distància és molt llarga.
Clar.
D'aquí a Vilafranca jo trigava 2 hores. I vaig decidir que havia de plegar el Torres i el Torres es va ficar pues, bé, de costat, perquè també pues, bueno, al final ho van entendre, no me'n anava a la competència o no me'n anava a fer... Pues, ho van entendre perfectament i es van posar de costat. I llavors pues, bueno, vaig començar potser més en sèrio del 2012 al 2014, vaig passar de les meves 4.000 o 6.000 botelles, em vaig passar a les 10 o 12 o 15 mil. Durant molt temps he estat una mica estancada amb aquesta producció i ara potser estic fent el salt i estic passant potser pues, a doblar ja producció.
Molt bé.
O sigui, sí.
Felip Urbano, escolta, tu que has estat molt vinculat els darrers anys al món de l'hostaleria, aquest panorama que estava descrivint la Núria del 2009, 10, 11, el corrobore, suposo.
Sí, tant. Sí,
és que, clar, afortunadament ens hem acostumat a demanar Déu costés del Segre, però és veritat, això no sempre ha estat així, per desgràcia.
Sí. Bueno, jo crec que ara sembla que hi ha més coneixement i que la gent s'interessa molt més per lo que fem a casa nostra, no? Però fins fa molt poquet, i la Núria crec que serà la quarta també, hi havia un desconeixement molt important de cellers que estan dintre de la llavors del Segre. Llavors, clar, són coses, cellers més petits, a lo millor, però, no sé, per sort, torno a dir, la tendència crec que va canviant, que cada cop, pues, continuant fent les coses igual de bé o millor, però sí que és cert que hi ha més visibilitat per part dels cellers també, més cercs socials també, i sí que és cert que ara, pues, bueno, sembla que hem d'estar al nivell de qualsevol lloc de Catalunya. El que passa és que no sé per què, a la mateixa lliga està una miqueta encara separat. No sé per què ara ja comencem a mirar les coses d'una altra manera.
No, i nosaltres cada dimarts que visitem un celler puc corroborar que, escolta, el nivell d'implicació, d'il·lusió i de professionalitat és tan o més alt que qualsevol altre celler de la resta de Catalunya o de la resta de l'Estat. O sigui que el que només ens faltava pot ser fer aquest pas de marca. Parlem de vins, va, Felip.
No, quan ara mateix que no tinc davant... Pues mira, no sé lo que si volia preguntar a la Núria, si tenim alguna previsió de fer algo diferent per aquella zona, que és la zona que jo crec que ara té una tendència molt xula, molt important, perquè fas macabeo, també crec que fas una ratafia, no?
Sí. Això és molt xulo, el Pallars, perquè al final el Pallars és un territori molt interessant, geològica i climàticament, per això també, igual que la resta d'O, però al final el que m'incumbeix a mi és el meu. I la veritat és que al ser poquets també estem molt ben entesos, i entre uns quants doncs, que formem diverses associacions i formem doncs, diverses eines de treball, doncs dintre d'una es va fer fa bastants anys una associació que es diu El Teu Gust, Aliments del Pallars, i ens va fer una mica de xarxa o tela d'aranya entre diversos productors. I potser coneixeu l'Àngel Portet, que fa la ratafia de Pobla, de Mollet i d'altres marques.
Sí.
Doncs
sí.
Podria ser el meu pare a nivell d'edat, però ens portem superbé. Va néixer una amistat xulíssima i va néixer pues, el fet de dir que em va fer una proposta fa uns 3 o 4 anys de dir, escolta, he trobat una antiga recepta occitana on parla de fer ratafia amb base vi, i va dir, quina xulada. I vam començar a fer diverses proves amb vi blanc, amb vi negre, amb no sé què, i bueno, doncs, clar, això va ser una cosa que era completament nova i ningú l'havia elaborat, ningú ho havia comercialitzat i ens vam trobar estancats a nivell burocràtic de dir, bueno, i com tirem endavant això? Perquè després de les proves vam veure que fet amb vi blanc, bueno, era un, bueno, un producte increïble. I ens vam trobar que, bueno, després de 2 anys burocràtics vam poder tirar endavant el producte i comercialitzar-lo. I realment és un èxit, està siguent, bueno, això, doncs, un licor de postres, un licor de, o inclús aperitiu, és uh-huh. bueno, és una ratafia on ell el que fa és la base de la ratafia de, que ell sí que de Rayet, amb 2/3 amb un terç de vi blanc, uh-huh. I bueno.
És curiós com tot torna,
Sí.
Si ho feien els nostres avantpassats segur que era bo, per tant que després les modes van i venen, però veus com les coses bones tornen.
Sí.
Escolta, Núria, quina producció teniu anual, més o menys?
Mira, jo faig 4 línies de vins. Al final vaig voler-ho fer fàcil perquè jo penso que lo senzill al final és lo que també m'assegura una mica, doncs, a nivell de celler, penso que tinc una instal·lació molt petita, I jo faig 2 vins blancs i 2 vins negres. Faig el que seria el jove i el criança, de cada versió. Llavors, amb vins blancs treballo el macabeu com a varietat local, la volia treballar molt perquè pensava que també era una manera de dignificar la macabeu. És una varietat que jo venia d'una generació que la macabeu quasi era la base del cava i pocs vins xulos de Macabeu hi havia. Ara n'hi ha un monton i estic superorgullosa. La copejo amb la Garnatxa Blanca perquè penso que els copatges sempre el que fan és ajudar a potenciar la varietat. O sigui, tu pots tindre un any molt bo de Macabeu, però potser te passa un any cada 4 o 5 clar. Anys de bones varietats. I monovarietats estan bé, però els copatges sempre ajuden a millorar allò que una sola varietat no te dona. I en el cas dels negres, el que faig és dos tipus de copatge. El vi negre jove l'utilitzo amb Syrah i Cabernet, i el criança amb Syrah, Cabernet i Merlot.
Però quina producció, quantes ampolles fas a l'any?
Bueno, en total, ara em mouré entre la línia de les... entre la línia de les 25.000 botelles, 25.000. En total, amb els 4 vins, aproximadament. Bueno,
a veure, clar, no t'ho miris d'on vas fer les pràctiques per entendre'ns, clar.
Ja, sí, però bueno, que amb vi, amb cellers, amb el món del vi i tal, és poquet. Semblen bueno. Moltes ampolles i passen molts cops per la meva mà, perquè tot és, pràcticament tot és molt manual, però...
Això anava a preguntar, quanta gent de manera regular esteu treballant?
Pues sóc jo i llavors tinc una persona que m'ajude. Uh-huh. M'ajude pues quasi al dia a dia, doncs, a tot. A moure vins, a etiquetar, a encaixar. El xulo també d'un celler petit és que ets polifacètic, no? Que estàs des de fent la feina més de camp, quasi bé, a la feina més d'anar a presentar els teus vins en un restaurant. Clar. O poder fer...
Però escolta, Núria, que tu quan vas a presentar un vi i l'obres, el pots explicar des de l'inici fins al final, perquè l'has viscut tot, té els seus avantatges, sí. També.
Sí. També ets molt camaleònic perquè te pots trobar que la gent potser davant d'una presentació d'un vi tenen més interès des de parlar per la part de vinya, com parlar la part sí. De celler, com parlar... Llavors, el fet de tocar totes les tecles del piano et permet clar, ho coneixes tot i pots parlar amb coneixement de causa, clar.
Totalment, sí. Totalment. Sí. Us torno a recordar la plana web www.terredepallars.com, tot junt, terredepallars.com. Allí ho trobareu els vins, la informació del celler i, a més, les maneres de posar-vos en contacte amb la Núria. Dic amb la Núria perquè al final la Núria és la que està dia a dia, és la que us respondrà si truqueu, vaja.
Sí.
Escolta, on tens el celler exactament? Dins del municipi?
Sí, el celler físicament està al poble de Figuerola d'Orcau. El que vaig fer va ser adaptar... A Figuerola les cases són cases grans i totes les cases tenen celler i jo vaig voler adaptar el celler antic, que és on tinc tota la part de botes i de criança, amb fer una instal·lació que ja hi era a la part de casa, però la vaig adequar nova i de moment estic al poble. Dic de moment perquè la idea, doncs, és el que us he comentat, de la producció ha anat creixent, sembla que el celler s'ha anat estabilitzant i sembla que potser vol créixer una mica i potser, pues, estic ara, com que tinc la crisi dels 40, doncs potser faig el pas d'una instal·lació nova.
Bueno.
I, sí,
a veure, si ho dius és que ja fa dies que ho tens al cap.
Sí, sí, clar. El que passa que... Sí,
bueno, el, no, que passa el pas és important i s'ha de pensar bé i sospesar, clar.
Sí, clar, perquè ja no estem parlant de fer inversions petites, econòmicament viables i tal, sinó que ja te planteges de dir, ostres, bueno, aquí ja mai de començar a moure, no només amb un banc, sinó quasi amb tres.
Ja.
Això ja fa una mica
ara,
de respecte.
I ara, Felip, agafa't, perquè resulta que la Núria també ofereix l'enoturisme. I, per tant, podem anar a visitar el celler amb un tast, podem fer la visita amb tast i maridatge, amb gastronomia local, que, vaja, aquest només amb la fotografia que tenen a la web ja te la... Vaja, o sigui, ja la contactareix directe. I després també teniu el menjar i maridatge entre vinyes. Evidentment, aquestes tres propostes suposo que depenen del moment de l'any i evidentment tot s'ha de reservar amb temps i buscar les dates adients, però suposo que fer venir a la gent a conèixer-us i a conèixer el territori també és força maco, Núria?
Molt, i és curiós, perquè jo recordo la primera vegada que algú va trucar per dir voldríem veure el cell, jo pensava, perquè jo que vol ficar el cell, és que me caia la cara de vergonya, i pensava, en sèrio, vols veure això? És que en sèrio, és superheavy, perquè això us ho dic de cor, I recordo que, clar, jo pensava, jo feia aquesta lectura i llavors, quan ensenyava el cell, la gent era com, hola, no? I pensava, ostres, que curiós, no? El que pensa un i el que pensa l'altre. I llavors, clar, evidentment, he anat fent filtre aquests últims anys, perquè l'enoturisme s'ha despertat els últims 5 anys.
Sí.
I he de dir-vos que tinc pràcticament tots els caps de setmana. És xulo. Jo també suposo perquè me fico a la pell d'aquesta gent que ve i que els regales una experiència d'estar a la vinya, sentar-los, poder-los explicar el territori, explicar-los la vinya, explicar-los els vins, tastar un formatge, un embotit local, fer una xerrada distesa, que al final la gent està un parell d'hores, però estan un parell d'hores de regal.
Sí.
I entre vinyes. Perquè al final el celler és vist un, quasi l'he vist tots, perquè tothom fem més o menys el vi de la mateixa manera, i ja no és l'important veure el celler.
Jo insisteixo en això, és conèixer-vos, conèixer les persones que hi ha al darrere, l'entorn també, i la companyia. Si és que al final, aquestes visites de diumenge, que pot ser dissabte o diumenge, això, truqueu i parleu amb la Núria, però és això, jo crec que el paquet és tot, i evidentment veure el celler, evidentment, no? Però és tot, estar al lloc, conèixer el territori, parlar amb les persones, és una bona proposta, Felip, nosaltres ja tenim els caps de setmana ocupats d'aquí al 2024, pràcticament.
Perquè al final, no la veieu.
Clar,
de sortir de la província, jo crec que vol dir tranquil·lament, no sé, 2024 segur.
Sí, sí, ja t'ho dic ara. Ho teniu tot a la web, www.terredepallars.com. Hem parlat avui amb la seva propietària, amb la Núria Vigorra, que ja veieu que és una persona totalment enèrgica, amb il·lusions i que a més les transmet, perquè és que a mi ella diu que us està rumiant, però jo ja veig, Núria, que et trucaré d'aquí uns anys i m'explicaràs doncs el nou celler o el nou projecte que has tirat endavant, perquè és que només escoltant aquests minuts ho tinc clar, que ho tiraràs endavant.
Tant de bo.
Per ganes suposo que no quede. Altra cosa ja són les altres històries burocràtiques.
Sí, sí, sí.
Núria Vigorra, escolta, que ha estat un plaer conèixer-te.
Un plaer també parlar amb tots dos i moltes gràcies per donar-nos veu i que ens pugueu escoltar.
I tant que sí. Una abraçada, cuida't.
Cuida't,
Núria. Vale, a reveure. Adéu-siau. Adéu.
Ja veus, a Felip, una altra història del territori, de la Deo Costes del Segre. A més, avui parlant amb la Núria, em sento més content pel fet de que sí, és veritat i està refermat que la Deo Costes del Segre ja ha calat a la societat i que la gent ho busque, perquè saben que hi ha bon producte,
No,
com dius,
no? Jo crec que... No sé, ja m'ho he posat i...
Sí, no, el producte hi
és. És una miqueta més lent que la resta, però jo crec que al final pues, es farà on té que estar i la gent posarà ja demana per la diapositiva del Segre.
Correcte. Pues aquesta és la bona notícia. Felip Urbano, Sumilla, com sempre, un plaer, gràcies.
Cuida't, adeu.
Caza tu recompensa. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si quieres un profesional para reparar la luna de tu coche, elige Crystal Box. Más de 200 talleres con 25 años de experiencia que te ofrecen garantía de por vida. Además, con tu seguro de lunas te sale gratis. Llama ahora al teléfono 926-2600 y pide cita. Yo elijo un profesional. Yo elijo Crystal Box.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Bañarnos en el mar de sudos antes.
Doncs apa ja per sobre dels 27 graus, directes cap a les 2 de la tarda, amb una temperatura magnífica, amb un tema meteorològic estable i que seguirà els propers dies. I que, home, no recordo jo una festa major de Lleida amb tanta estabilitat meteorològica. Ja ho sé que això, la memòria és molt feble. I l'Armando Álvarez, ara, que suposo que ens escolta, deu estar prenent nota i el proper dia em dirà, no, mira, tal dia, tal any i tal altre any va fer un molt bon temps. Però és veritat que només ens en recordem quan no fa bon temps. En fi, La tertúlia dels polítics directes cap a les 2 de la tarda, com sempre, ben acompanyats. Veig a la Maria Borrell, de Ciutadans. Maria, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia i bona festa a tothom.
Gràcies. També està amb nosaltres la Carme Valls, del PSC. Carme, què tal? Bon dia.
Bon dia, bona festa major a totes.
Gràcies, també. Elena Ferre, del Comú de Lleida. Què tal? Bon dia.
Què tal? Molt bon dia a totes.
Escolta, tu estàs comprovant, que fa bon temps, no?
Sí, estic al carrer, aprofitant que fa bon temps d'un lloc a un altre. Bueno. Sí, sí, molt bona festa major a tots.
Molt bé, gràcies. Del Partit Popular, el Xavi Palau. Xavi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard, i molt bona festa major a tothom.
Gràcies, també. I d'Esquerra, el regidor Ignasi Amor. Ignasi, què tal? Bon dia.
Molt bon dia i molt bona festa major.
Oh, igualment. Escolta, com estàs?
Molt bé. Cansat, però molt bé.
Bueno, Ignasi, escolta, que t'he escoltat dir que estàs ben satisfet, de moment de la festa major. Com està anant?
Doncs sí, doncs la veritat que sí, com heu dit, doncs la temperatura ajuda moltíssim i fa molt, no?, perquè no és el mateix que faci pluja o mal temps, això, i la veritat que la primera premissa és la temperatura perquè la gent surti als carrers i que per la nit també, doncs, que faci aquesta temperatura de 16-17 graus, crec que ahir estàvem a 17 graus, i la veritat que és una temperatura idònia que puguis sortir amb una jaqueteta i puguis anar a fer, doncs, aquests tomets, i la veritat que està anant tot molt bé, sense incidències, doncs, destacables segons la, doncs, la Guàrdia Urbana, i per tant, doncs, està pujant molts aspectes, sobretot la cultura popular en termes de públic, els castellers. Demà també viurem com el seguici. Doncs també hi haurà moltíssima gent, l'estrena, doncs, de la Liga, doncs, de la ciutat, ahir a plaça Sant Joan també amb les acrobàcies, doncs, de circ, i també, doncs, la gent més sènior de la ciutat també tenia moltíssimes ganes de poder tornar a ballar els balls d'orquestra i els balls de festa major també.
Batalla de les Flors també demà,
Batalla de Flors també demà, sí.
Bueno. Escolta, vas prenent nota, suposo que, bueno, alguna cosa a millorar, no?, també en properes edicions.
Sempre, vull dir, sempre hi ha coses a, doncs, a millorar en qualsevol edició, i la veritat que un cop, doncs, acabi, ens reunirem amb tothom, amb les entitats, perquè gràcies a les entitats la festa major tira endavant, i per tant, doncs, tot el que es pugui millorar, doncs, es millorarà tot.
És curiós perquè tu deies, i jo ho he constatat també, que les activitats de més caire popular són les que està responent millor la gent.
Sí, doncs la veritat que sí. També, doncs, amb els passos que estem fent amb les entitats que conformen el seguici, aquestes, doncs, novetats, al final és on jo crec que s'ha d'incidir més, perquè la cultura popular és la que t'augmenta el sentiment de pertinença, és el que t'augmenta la lleialtat cap a la festa major, no? I per tant, que notem aquesta pujada, doncs és un bon símptoma.
Uh-huh. Molt bé. No és de festa major el que volia parlar avui, eh? No sé si algú vol fer algun aport. Carme Valls, per exemple. Que, no sé si has aixecat la mà o...
Bueno, no, jo evidentment que la gent es veu, que la gent tenia moltes ganes.
Ui, Carme, t'escolta. S'escolta molt entretallat.
Sí, ara em sents bé?
Bueno, no, bé, te sentíem, però entretallat.
Ah, vale. Bueno, no, dic que és cert que la gent tenia moltes ganes de festa major, Es nota al carrer, es nota a les firetes, nosaltres vam estar a les firetes, vam estar passejant i tal, però jo sí que volia fer un petit comentari a l'Ignasi com a regidor de festa major, no? Perquè, a més, tots estem veient aquestes crítiques que s'estan fent per les xarxes. Bueno, a mi em resulta curiós, no?, que els, diguem, els dos concerts més majoritaris i que han tingut, com ha set el de... no me surt mai el nom,
Estopa.
El d'Estopa, exacte, i el de Catarres i Zó, els dos eren de pagament i fets per entitats que no eren el propi ajuntament, que el que ha fet, i ben fet, i completament lícit, és aprofitar-se de que estaven aquí, no? Llavors, bueno, jo crec que aquest tipus és un plantejament que s'ha de fer, i al mateix temps també ens hem de plantejar si hem d'extendre la festa major als barris de la ciutat de Lleida, alguna cosa, jo no dic totes, però bueno, apropar la festa major a la resta de barris de la ciutat. A part d'això, jo crec que el que hem de fer amb la festa major és disfrutar-la tots.
Vale. Algun apunt més?
Jo, si em permets, Ricard, si em permets, més enllà de que la valoració de la festa major s'ha de fer quan s'acabi,
sí, sí,
perquè
sí.
Llavors com podrem tenir una major objectivitat de com s'està desenvolupant, el que es voldria fer, doncs, evidentment, és traslladar doncs, la felicitació a totes les entitats que hi participen i concretament les cases regionals, les cases regionals d'Andalusia, Extremadura, Aragó i Galícia, doncs a tots ells una forta i afectuosa abraçada per la tasca que van desenvolupar el dissabte. És sensible, insisteixo, a la resta d'entitats culturals i populars de la ciutat.
Jo no hi vaig ser, dissabte, a la Revella, mira, justament, no hi vaig ser, molts anys hi he sigut, No, però em diuen que va ser fluixa, de pública.
Doncs no, Ricard, perquè la veritat que ho estem controlant amb números de, doncs de gots, perquè al final, quan es feien els gots de parafina, se'n compraven 60.000 i es calculava dos gots per persona, per tant, 30.000 persones que passaven per la Revella dels Candelicis. Ara mateix estem en números amb el got no retornable i amb un 5% amb un llavall que pots errar, i hem repartit més de 28.000 gots. Per tant, vull dir, és, o sigui, posar 30.000 persones ja el 2019 allà baix, o 35.000 o 25.000 o això, són números molt grans, vull dir que no són poca broma. Per tant, vull dir, ostres, mous amb moltíssima gent. Sí, vull dir, sí. És espectacular.
Maria Borrell, sí.
Ah, no, perdoneu, només seré per fer algun apunt, que efectivament les dades les tindrem després de que hagi passat la festa, però sí que felicitar a totes les persones de Lleida, els lleidatans, i també a totes les entitats, no?, que han participat a la festa, i animar-los a que acabin de gaudir d'avui i de demà, que demà és el dia de Sant Anastasi, del nostre patró, i realment, bueno, les dades es veuran, perquè potser el que sí que faltava era una mica esponjar els llocs on se feien determinats concerts o determinades activitats. És molt poc, potser tenir 3 o 4 llocs a la ciutat quan hauria d'estar més esponjat. També fem els partícips als barris o deslocalitzar determinats concerts o actuacions que s'hagués pogut fer. A part d'això, doncs, bueno, ja farem comentaris. Jo crec que tindrem oportunitat de fer comentaris quan tinguem també les dades objectives a la mà. I, bueno, sí que és veritat que les xarxes socials i el que no són xarxes ha fet alguns articles, doncs, una mica com s'encara, no?, aquesta festa major, quin tipus de públic hi pot participar. Jo espero que la ciutadania, d'una manera o d'una altra, doncs la gaudeixi, i amb aquest bon temps, que després de 2 anys de pandèmia, doncs sí que és veritat que la gent amb aquest temps acompanya. No,
no, és que la meteorologia és clau, i sobretot de cara a fer activitats a l'aire lliure. La veritat és que et canvia la cara, les coses com siguin. Elena Ferre, que no sé si vols fer algun apunt o canviem de tema. Que, per cert, l'Elena ve que ha canviat de look,
Sí, que ve el bon temps, ve des del cabell, sí, sí. Doncs jo només, bueno, aquí cadascú doncs felicita el sector que considera millor. Jo sí que vull felicitar en aquest cas al jovent que s'ha autoorganitzat amb la festa popular de la Cirollada. Crec que també doncs portaven 2 anys complicadets, i en aquest sentit crec que estan sortint també molt bé tots els actes que estan organitzant, els vermuts populars. I des d'aquí, doncs, també, bueno, agrair la tasca que fan a banda del suport institucional, etcètera, etcètera.
Va. Canviem de tema perquè anem directes a les dues. Tinc poc temps, com sempre, habitualment, però l'Helena Ferre serà la primera a la que li preguntaré per aquest acord amb l'equip de govern pel tema d'extendre la història de la zona de baixes emissions al carrer Príncep de Viana i Prat de la Riba, que s'està estudiant, o que s'ha arribat amb un acord per estudiar la possibilitat de reduir també la velocitat a 30 km per hora i, de fet, fer d'altres actuacions a la zona de Príncep de Viana, coincidint també amb el tema de l'estació d'autobusos. Helena, escolta, en quin acord heu arribat amb l'equip de govern?
Doncs efectivament, el que hem fet és posar sobre la taula diversos acords en l'àmbit de la pacificació, en l'àmbit doncs del reforç aquest de la zona 30, en l'àmbit doncs de les zones de baixes emissions, en diferents punts de la ciutat, perquè nosaltres el que entenem sobretot és que hem d'anar cap aquí, hem de defensar ciutats que siguin amables, ciutats que al final Lleida té un tamany perfecte per moure'ns amb transport públic, o amb vehicle doncs, de mobilitat, però que sigui sostenible. Per tant, doncs, en aquest cas, nosaltres hem arribat doncs, a un acord amb el govern d'Esquerra i Junts en aquest cas, doncs, també, d'alguna manera, donant suport a les entitats, perquè s'està fent una molt bona tasca a Lleida també en l'àmbit doncs, de conscienciar, en l'àmbit doncs, de l'ús de la bicicleta, l'ús del patinet. És cert doncs, que hem de fer encara molta pedagogia, perquè el que falta també és una bona xarxa de carrils bici, i en aquest sentit doncs, dins del pacte també nosaltres contemplem que s'acabi doncs, de desenvolupar aquesta política de mobilitat, que nosaltres tenim la sensació que el regidor de mobilitat doncs, moltes vegades brilla per su ausència, no? Va a molts actes, es presenta doncs, això a moltes activitats, però quan toca treballar, quan toca fer feina en l'àmbit de la mobilitat, doncs cal empènyer molt perquè aquesta política tiri endavant. Creiem que és una de les que realment més està fallant en aquest govern de la paeria, i per tant doncs, els pactes que nosaltres fem, sobretot fins a finals de mandat, que queda un any, aniran molt enfocats sobretot en l'àmbit de la mobilitat, perquè veiem que no hi ha manera amb aquest govern del canvi.
Jo el que pregunto és que cada vegada que surt la paraula zona de baixes emissions, rebo jo un allau de trucades que em pregunten a veure si us heu begut l'enteniment, a veure què carai hem de fer amb els vehicles, etc etc. I hi ha gent que truca també dient i preguntant, dic, vale, prohibeixen una cosa però no em donen sortida per l'altra. És a dir, que la gent troba a faltar que tots aquests acords no parleu de res concret. És a dir, farem un pàrquing a tal lloc i començarà tal data. Parlem sempre de prohibirem, tallarem, pacificarem, necessitem... Sí, però no donem cap solució concreta. Dic perquè cada vegada que surt aquest tema, a mi em truquen oients, perquè, bueno, pues, perquè em truquen a mi i em pregunten coses. Jo crec que la gent troba a faltar això.
Sí, jo entenc aquesta reflexió que estàs fent tu, aquesta reflexió que crec que l'hem de fer tots. A Barcelona, per exemple, es va veure, és a dir, al final penalitzar segons quin tipus de vehicles, el que estaves fent és tirar-te pedres a tu mateix, a la teva pròpia teulada. Per què? Perquè al final, o sigui, era possiblement la gent que no es podia, doncs que no tenia capacitat econòmica per poder-se canviar el vehicle, la que estava més afectada per aquestes restriccions. Llavors, jo crec que aquest tipus de polítiques han de ser valentes, han de ser ambicioses, però també han de ser participatives. Per nosaltres va de la mà, qualsevol canvi en l'àmbit de la mobilitat doncs ha d'estar consensuat amb els veïns i amb les veïnes, i això doncs, també ho inclou el pacte. Però d'alguna manera també hem d'entendre que estem vivint en una situació d'emergència climàtica i que segons quines mesures ja no poden esperar més.
Clar. Vinga, de manera breu, Maria Borrell.
Bueno, primer de tot dic que aquest pacte que es va anunciar, jo potser li podíem dir el pacte del ROM o el pacte de, no sé, de Sant Anastasi, perquè justament quan hi ha que aprovar alguna cosa, en aquest cas per plenari, surten els comuns amb una sorpresa per donar suport a l'equip de la paeria a canvi d'algo. Ja està claríssim qui és la muleta, en aquest cas del govern de paeria, independentment d'aquest pacte pel tema de la zona de baixes emissions. A mi és que el que em preocupa és que ara el que manifestaves, Ricard, és que no hi ha cap concreció i que els veïns, en aquest cas els ciutadans, demanen, doncs, primer, parcs dissuasoris, que se'ls expliqui bé en què consisteix tot el tema de la zona de baixes emissions, que evidentment s'ha d'implantar per imperatiu legal també a Lleida, però no es donen solucions a determinades qüestions, no? Per altra banda, jo clar que crec en una Lleida més verda, en una Lleida més ecològica, en una Lleida efectivament, no? Que tingui la mateix que tingui qualsevol ciutat europea, qualsevol ciutat d'Espanya, però sí que és cert que el que s'està sempre és prohibint, marcant restriccions, però no es donen solucions. Llavors, jo aquests pactes són molt bones paraules, potser per un cas molt concret per donar suports que necessiten, en aquest cas l'equip de govern que està en minoria dels seus exsocis, que són els comuns, però a l'oposició no se'ns informa de res i tampoc a la ciutadania se li informa de res, perquè el tema de la zona de baixes emissions doncs ara ampliar-ho amb... Jo no dic ni que estigui bé ni que estigui malament, ho he d'estudiar perquè se'ns va passar el document el mateix dia del ple, però jo sí que crec que hauria de fer un plantejament, un pla de quines són les solucions pel tema del vehicle a la zona de baixes emissions. I això necessita la ciutadania que se li aporten solucions, cosa que no fa aquest govern i, per suposat, tampoc la muleta que són els comuns.
Xavi Palau i Carme Valls.
Home, jo dir-los que soy gente Cope Lleida, que jo ja renuncio a entendre el moment d'un comú. És a dir, hi ha el del comú i la resta. I la resta, doncs, sabem perfectament que tot aquest pacte, com tants altres pactes que han arribat a aquest mandat, no s'han acabat complint. i és que la senyora Ferrer diu: és que nosaltres tenim molt poca confiança depositada en la regió de mobilitat, senyor Castro. Doncs si no tenen confiança, com és possible que arribi a un acord? En aquest acord ja era present el senyor Castro. Com és possible que el Comú portés a qüestió de confiança els pressupostos de la paeria precisament per no estar d'acord amb la política de mobilitat del govern de la paeria? Ha canviat alguna cosa des de la qüestió de confiança fins ara? Doncs el que ha canviat és que al final cadascú té que vendre el seu target electoral i fer veure que fa quelcom. Jo no sé si aquest pacte també entra o ha entrat o no a un acord entre Esquerra i Junts i el Comú per la ubicació de l'Albert Capardinyes. És una de les preguntes que li faria la senyora Ferrer, si continuen amb la imposició d'aquest model al barri de Pardinyes. I li preguntaria també si el senyor Castro estava present a l'acord en relació a l'assumpte de mobilitat. I a totes aquelles persones que truquen, Ricardo, si diria que una vegada més dubto molt que el senyor Postius compleixi amb el que fins ara no ha complert, que és en qualsevol acord de govern amb el Comú.
Doncs per al·lusions, de manera breu, Elena.
Doncs miri, senyor Palau, la confiança que li té vostè al regió de mobilitat, que si no m'equivoco, doncs amb aquest darrer ple no a l'anterior, ja li va fer notar quina era la seva opinió, doncs no hi era el regió de mobilitat. Si vostè s'hi fixa, l'acord no està assignat per ell. I en aquest cas, precisament, el que nosaltres estem intentant és que si hi ha doncs, una ineficiència a l'hora d'assumir aquesta regidoria, nosaltres dins del propi govern ja vam intentar que aquesta regidoria doncs, la lideressin altres regidors amb una mica més de sensibilitat per la qüestió. I per tant, en aquest sentit, doncs, el que nosaltres intentarem fer sempre és intentar que la nostra força, que al final som dos regidors de 27, els recordo, que vostès sempre apuntin cap al comú, som dos de 27, vostè també té dos regidors, senyor Palau, la senyora Borrell, doncs ara en té un, però el seu grup n'havia tingut tres, al final aquí la força l'hem utilitzat tots, i precisament com bonament puguem, per fer polítiques que al final vagin destinades a la ciutadania, perquè els debats que són estèrils o els debats enfocats cap al si és un truc amb Pardinyes o no és un truc amb Pardinyes. A l'acord de Pardinyes, el que vostè en la darrera reunió no va voler assistir, hi eren presents els regidors de tots els grups i també inclús els no adscrits. El pacte per la mobilitat és per la mobilitat i el pacte que s'està treballant per Pardinyes o per l'equipament doncs, comunitari és en aquest cas per l'equipament comunitari.
Carme,
ja han arribat a un acord, senyora Ferrer? És la pregunta, eh?
Amb què?
Amb el tema de la construcció de l'albert, la ubicació.
Ja vine a la reunió.
No, però sempre que hi tinc que anar a la reunió, no hi puc preguntar directament als participants.
Diu que ja estan treballant.
L'acord no és exclusivament entre el Comú i el govern, que jo sàpiga.
Bueno, ja estan treballant. Carme Valls.
No, jo el tema dels comuns a mi em fa gràcia, no? Que és curiós quan la Elena parla sempre de consensuar amb veïns, amb veïnes, pactes i tal. A nosaltres no ens truquen per fer pactes al govern, mai, eh? Vull dir, no ens truquen. Qui fa pactes amb el govern, del qual van sortir, jo és que encara no entenc per què, perquè després de sortir del govern, vull dir, ells van presentar un paper on se deia necessitem això i això, i el govern el que va fent és complir tot allò que necessite els comuns, i d'aquí es ve la força. O sigui, són els dos vots que necessita el govern per tindre majoria. És aquesta la força que tenen els comuns, cap altra, no? Independentment d'això, me fa gràcia amb aquest pacte que jo tinc aquí davant, amb aquests 10 punts de l'acord de mobilitat urbana, on se parla de que se farà un pacte consensuat amb els veïns, però, sin embargo, no s'ha demanat als veïns que se'ls hi pregunte si volen allí l'estació o no. No se'ls hi ha preguntat. Si preguntem després, no se'ls hi ha preguntat als veïns de Pardinyes. A data d'avui encara no se'ls hi ha preguntat què és el que volen, no? Per tant, aquest consens i aquest parlar amb ells i veïnes, doncs jo, per part dels comuns, el deixaria entre cometes. Se fa quan amb ells els interessa. A mi el que m'estic donant compte és que els comuns actuen d'una manera molt egoista, no? Si a mi m'interessa bé i si no m'interessa, pues no. I amb el tema de mobilitat...
De manera breu, sí.
No, he dit que està clar que necessitem una estació una nova estació d'autobusos, vagi per endavant, està clar. I volia deixar clar que això que diu el senyor Toni Postius, que on nosaltres teníem previst fer-la és una zona d'inundabilitat, doncs, bueno, us vull recordar a tots que avui en dia estem al 2021 i que es poden fer diques de contenció com estava previst fer-n'hi.
Ignasi Amor, perdó, que ens queda minut i mig.
Sí, seré molt breu. La veritat que, bé, doncs, orgullo és d'aquest pacte posem en comú, perquè en temes de mobilitat, doncs ja ho sabeu, que a l'acord programàtic se'ns aproximen moltíssimes de les polítiques de mobilitat d'aquesta ciutat amb els companys i les companyes del Comú de Lleida, i al final el que ens diu aquest pacte és la zona de baixes doncs, emissions, que com ha dit l'Helena, és una cosa molt sensible per part de doncs, la població, que les poblacions ara de més de 50.000 habitants ens faran fer unes accions concretes i, per tant, doncs, s'aniran desenvolupant perquè tothom ho entengui doncs, poc a poc, perquè al final són canvis culturals, són canvis d'hàbits ara mateix en termes de mobilitat i també doncs, el que s'estan produint en termes doncs, de reciclatge, que aquest país va molt enredit en aquests dos temes, i temes de carril bici també, que s'entrellacin els que falten perquè s'entrellacin, perquè la gent pugui utilitzar aquesta xarxa de carrils bici, tant per bicicleta com per patinet, per anar doncs, a les diferents ubicacions doncs, de la ciutat, tant per a treballar com per oci, com moltíssim jovent que fa servir aquests vehicles de mobilitat personal, i entre altres coses que s'ha pactat amb aquests, si no erro ara mateix, són 10 punts, i que s'aniran doncs, desenvolupant, perquè la veritat que la mobilitat és un tema de present i és un tema de futur.
Bueno, en parlarem, ens plantem a les dues. Tinc dues coses a dir-vos. Una, que dimarts vinent ja us espero presencialment aquí a l'estudi.
Que bé.
Molt bé.
Ens veurem les cares, allò que es diu, però en el bon sentit de la paraula, afortunadament. I l'altra, doncs escolta, que demà Sant Anastasi i que tingueu bon dia de Sant Anastasi. Com sempre un plaer. Gràcies que estigueu tots aquí. Bona setmana, bon dia de Sant Anastasi.
Igualment, bona setmana.
Bona
festa major.
Bona festa. Adéu a tots. Ja sé que ens ha quedat coses al tinter i ens quedem sense temps. Però ja veureu com canvia la cosa quan estem físicament aquí a l'estudi. La setmana vinent ja els tindrem aquí. Soc el Ricard Álvarez, ens plantem a les dues. Recorda, demà no ens escoltem, però dijous sí, que tornem a les 12:20 puntuals, com sempre. Si tens festa demà, doncs aprofita-la. El dia de Sant Anastasi, la meteorologia acompanyarà. Escolta, amb cura, que dijous ens hem de tornar a escoltar a les 12:20. Fins llavors, salut!